L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el racer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel. A veure, en qui la fem l'absenta avui?
Doncs avui, especialment il·lusionats, perquè ho fem en un membre del jurat de poesia nostra.
Bona gent bona a matar. Gent. Pues vaya marxeta. Rafael Haro, bon dia.
Bon dia, senyors, bon dia.
Benvingut a l'absenta, Rafael.
Benvingut a casa nostra, que és casa teua.
Que és casa
teua,
sí.
Ja ho saps, ja ho saps, que ets de casa totalment. Per a nosaltres, per lo menos. A veure, volíem començar i d'entre les moltes maneres de presentar que poden haver, l'Àngel... I he coincidit jo també que hem pensat que la millor és llegir-te un poema teu. Llavors, tot i que hi ha la Catherine and the Waves per baix cridant i brincant, que nosaltres també tenim ganes de ficar-nos a brincar, ara canviarem una mica la música i què millor presentació que un poema.
Avant.
Se'm cansen les paraules. Se m'esgoten els sons en guturalitats abruptes, en despistats cops de llengua esbrinant el nombre de queixals que m'habiten encara a la part baixa de l'estuig de ressonància. La part alta, despullant-se de cabells com l'escatar-se d'un peix amb el sol tacte de l'aigua. M'alço del balancí i Calíope em mira. Erato toca la lira vibrant, jo amb ella com un delicat senill gronxat pel vent entre l'escassa terra, la mar dolça de la llacuna i el cel pintat amb el pinzell serè que grata la nit escardant els colors d'aquell foc antic que crema més enllà de les estrelles. Ha estat, però, tal i astuta com el llamp, m'ha donat un paper en blanc en l'escena on apareixo. I me n'adono que, tot i la fatiga, voldria reprendre el vol i que a l'entreacte s'aixequés la faldilla abans Melpòmene no faci caure el teló apagant les llums del teatre i deixant-me mort al prosceni.
Rafael, poesia de les muses i les muses t'inspiren, no?
poema que vaig fer per a la mostra que organitza l'amic Tomàs Camacho. Mm. A més vaig tenir la sort que me va acompanyar a l'arpa la seva filla, l'Agnès.
Uau, devia ser brutal, eh?
Sí, realment va quedar molt bonic. És un poema en el qual sí que treballo amb les muses. Jo no sé si això de les muses és real. Me fa gràcia pensar que sí, eh? Mm-hmm. Me fa gràcia pensar-hi. Però pensa que hi ha muses bones i dolentes, eh?
Sí.
Perquè Melpòmene, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
És la que ens deixa al Procyon i tirats.
I sobretot, alguns diuen, Rafael, que les muses estan molt bé, però sempre que apareixen t'han d'agafar treballant, si no, malament.
Sí,
sí.
No?
Sí.
Tu ets dels que creus en això també, no? Suposo.
A veure, la cita això és algo que se li atribueix a Picasso, no ho sé del cert.
Ah.
A veure, la veritat és que, almenys en el que és la poesia, jo penso que partim d'una idea inicial. Una idea inicial que jo penso que aquesta és la idea mistèrica.
Sí.
Que tu te quedes en alguna cosa, en algun aroma, en algun so, en alguna carícia. I si tens la sort de portar un bloc al damunt o tenir molta memòria, doncs després a casa la treballes. La
sí.
treballes i la treballes i després la deixes a un calaix i llavors és quan arriba l'esforç. Jo diria que el pas de la musa és en trobar aquesta mena d'espurna que te diu això és bo, no? Això t'alimenta, això te favore alguna cosa més enllà del que hi ha. Penso jo, eh?
I tu també ets dels que escrius poesia i la guardes al calaix i al cap d'un mes o dos, quan no te'n recordes, la traus i la tornes a llegir i comences a tatxar i a esborrar i a canviar i la tornes a deixar i la tornes a agafar o no? O quan escrius ho deixes i aquí queda?
No, no. En això jo sóc... A veure, jo vaig conèixer a Joan Callau fa molts sí. anys, molts anys. I Joan Callau me comentava que ell escrivia un poema i aquell mateix poema l'estripava 50 vegades.
Sí, sí, sí.
L'estripava, el recuperava, el tornava a agafar, desplegava el paper, el planxava, buscava... Bueno, és una feina ingent, és una gran feina de fer un bon poema. Jo no vull dir que faci bons poemes, eh? Joan Callau sí. Joan Callau sí que els fa. I Joan Callau deixa, no se tracta de reposar els poemes, perquè els deixes reposar, però el teu cervell continua treballant sobre aquell poema, buscant l'adjectiu, buscant la imatge més adequada. També te diré una cosa, Àngel, te diré que de vegades has de matar el poema, has de dir fins aquí m'ha arribat,
sí,
perquè si no me tornaré boig.
Sí, sí, no? cert.
Has d'acabar-lo.
Cert.
Riu més malament, és a dir, ja sí que ja no en sé més, no? És que un poema s'escriu en un univers que va canviant també, perquè nosaltres anem canviant, van canviant les circumstàncies, i hi ha paraules que de vegades te semblen molt vàlides i després no t'ho semblen tant.
No.
I jo admiro Callau per aquesta capacitat que té. Capacitat de... Tu abans has dit de reposar el poema a un calaix, no? Ah, però
sí.
Joan deixa reposar els poemes al calaix, però no deixa de pensar-hi, eh?
No, ni tant, ni tant.
I de buscar-hi solucions, i arriba un moment que de la primera, diguem-ho així, de la primera cosa que t'envia la musa, el que acaba sortint, no hi ha cap tipus de relació.
Sí, sí. Sí,
I el poeta no se reconeix en aquell primer escrit.
Sí.
Saps? A més, tu ho saps, a vegades has escrit coses i quan al cap de dos anys ho lliges, dius, hòstia, que dolent és això.
Sí, 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 evident, sí. Evident.
Diu, Paul Valéry dia que un poema no s'acaba mai. El que fas és abandonar-lo,
sí.
L'abandones a la sort que pugui tenir
sí.
I ja està.
S'independitza, s'independitza sí. També. Escolta, Rafael, bueno, fem una mica de biografia teua pels oients que no et coneguin, que suposo que,
home, sí,
que et coneixen bastant.
Però m'he entrat a sac, és
però,
veritat.
Però sí que farem una mica de biografia. Hem de dir que ets llicenciat en Filologia i en Ciències de l'Educació, no?
Filosofia.
Sí, sí, sí.
Sí.
I com a escriptor has guanyat diversos premis. A l'any 92 vas publicar Història d'un mediocre, amb l'Homedol, no? Premi narrativa sí. curta Sebastià Joan Arbó. L'any sí. següent vas guanyar el premi de poesia Guspira La cova del drac.
Sí.
Ja més recentment has tret els poemaris Llibre de mirades i La tristesa dels tarongers. El Premi sí. Sant Jordi de la Vila de Santa Bàrbara dels anys 2006 i 2009, respectivament.
sí.
En prosa també vas treure algun guardó, el Marcel Sentís dels Jocs Florals de Torroja del Priorat, el 2005.
Sí, senyor, sí.
No? Amb el Premi de Constantí del mateix any i amb el Premi Sant Andreu de la Barca el 2009. I des del 2011, no sé si encara continues, col·labora en l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià,
sí.
I és secretari del Premi Literari de Teatre La Carroba.
Sí, sí.
Amb els Crisantems, primer llibre de poemes que publiques en solitari, obtins el Joan Perucho Viladascó, que no és poc, el 2010.
Sí.
Bueno, un ampli currículum.
Déu-n'hi-do.
Un ampli currículum, eh? Bueno, i el més important, i jurat del premi del premi Mira, de poesia de l'Ametlla de Mar,
i ara repescarem a la convidada que vam tindre la setmana passada, si em permets, que era la Montse Espallargas, i parlàvem de la importància de tindre jurats, com ho diria, jurats independents.
Sí.
O sigui, que els premis no estiguessin manipulats.
Bueno, ella quan diu jurats independents mos dia, jo entenia que dia que no fossin jurats d'editorials.
Sí.
És a dir, que es preocupien més per a vendre el llibre que no de la qualitat del llibre.
Exactament.
En si, no?
O sigui, que es preocupin de la qualitat, clar. De, no?
Sí, sí.
Que una editorial en un moment donat te la pot colar.
Per això ho dia.
I llavors, no sé... Quina és la teva experiència? Parlem-nos de Rafael Haro com a jurat del Premi de Poesia, tot i que només fa un any que editem.
Sí, sí, home, però jo ja fa alguns anys que ho soc.
Home, fa tots abans, Rafael, sí. Tots.
Tots?
Tots, els vuit, des del primer any, sí, sí.
Bueno, jo estic molt content de ser jurat del Premi de l'Ametlla, a part de la relació en Joan Callau. Jo vull trencar, bueno... És que Joan Callau com a poeta és indescriptible, per a mi és de lo millor que hi ha.
Per a mi també.
Per a nosaltres també, sí, sí, evidentment.
No és un complit que us faig perquè siguésseu vosaltres, sinó que sempre ho dic, la qualitat de Joan Callau se troba a molt poques bandes en l'actualitat. Llavors, el fet de poder col·laborar en ell en un projecte en el qual, bueno, pues, rebem una sèrie de reculls poètics i una gent que se presenta, llegim, canviem impressions sobre l'art poètic, en definitiva, és canviar impressions sobre l'art. I l'art és una expressió de la realitat. De la realitat real, de la realitat que toquem i de la que no. Això em fa molt content, me satisfà moltíssim. Després, quan Joan Callau fa un any me va explicar que havia aconseguit de l'editorial de Pagès Editors,
sí,
l'editorial,
sí,
de Lleida,
sí, sí.
Que el premi pogués sortir a la llum, doncs bé, això li donava un prestigi al premi que era inabastable, no? Uh-huh. Però a les nostres terres tenim el premi del Sebastià Joan Arbó,
sí,
que ara en l'actualitat el publica Cossetània, me sembla, és així?
Crec que sí.
Me sembla que sí.
Sí. I poca cosa més. Saps? Que publiquen, que les obres guardonades puguen sortir a llum en editorials que puguen fer una bona distribució.
Sí.
I bé, vaig estar, però molt, molt satisfet.
Sí.
És que al final, no sé si estàs d'acord amb nosaltres, però nosaltres sempre pensem el mateix, que al final per un autor que participa en un premi no li és tan important la quantia econòmica, sinó la distribució de la seva obra, la publicació i distribució.
Sí, sí, això des de luego, això és lo que hi ha. Jo porto molts anys en este món, seré millor o pitjor, però porto molts anys. I la primera obra que em van publicar així en separat, no la primera que vaig guanyar,
sí.
Perquè la primera obra que vaig guanyar va ser Amposta. Això me'n recordo molt, però jo devia tenir 18 anys i era un premi de contes radiofònics.
Mm.
Fixeu-vos, i l'obra era un conte d'estos americà, un conte llarg, i s'anomenava Follia i Amor. Imagina't tu per on t'anava, no? I bueno, hi havia 40 i pico d'originals, s'havia presentat gent de moltíssimes bandes, i hi havia 40.000 pessetes. Jo te parlo de l'any, això devia ser l'any 80...
85.
Oh, pues no estava gens malament, eh?
85, eren 40.000 pessetes, i a més seria premi radiofònic, això ho convocava Ràdio Amposta, o sigui que en aquell moment era... I la gràcia del premi no hi havia la publicació estava dins de la revista Amposta, però era que t'ho radiaven. Clar. Seria ben lo conte.
Sí, sí,
i
sí.
Això feia molta gràcia.
Home, la il·lusió brutal, clar, clar.
La veritat era aquesta, els efectes especials, la gent que s'hi va dedicar ho va fent ganes i molt satisfet. Però bé, bueno, així la primera obra que vaig poder tocar en paper i publicada en format de llibre va ser La història d'un mediocre, que va guanyar el Joan Sebastià Arbó.
Sí.
I va guanyar La Ràpita. I l'editorial era el Melo. Anteriorment, el Sebastià Joan Arbó no publicava en una editorial. Publicava a Revista Ràpita, també en format de llibre, però clar, la distribució no era la mateixa.
Clar, clar.
I després ja, al cap d'uns quants anys, ho va agafar Cosetània, que és l'editorial esta de Valls,
sí.
Que, bueno, que té distribució a Tarragona i a Barcelona, i la pots trobar l'obra i la fa molt més interessant.
Sí, no?
Bueno, és...
Aquesta seria la meva primera incursió en el món editorial, així de forma independent.
Sí.
O independent o solitària, perquè col·laboracions amb, no sé, amb el que serien... llibres col·laboratius al Macro Roja o Malalts d'Alzheimer, això ho he fet,
sí.
ja en poesia.
Sí,
i
sí.
Quan vaig guanyar el Perucho, doncs imagina't, l'editorial Meteora va publicar-me, el ressò mediàtic va ser una mica important,
clar, clar.
I me va llegir gent molt important, a més el seguiment que et fa l'editorial, jo és que estava absolutament estava en un núvol,
sí,
no? Que ja suporta això, la poesia.
Sí, sí.
Però me van convidar a una lectura poètica, a part de les presentacions que es feien a Barcelona, es feien a Ascó, que és el municipi que convoca el premi,
sí.
Vaig presentar en posta, i llavors una mica per presa no vaig presentar cap posta més. Això reconec que va ser un error per part meva. Però ells me van convidar a una lectura poètica a una llibreria que es deia Bertran, a Barcelona. Este any mateix m'han convidat, han fet un llibre d'un poema de Jaume Fuster, que és narrador, però tenia un poema,
sí.
I me van convidar a llegir-lo. I vaja, estem en contacte, saps? Això que ja fa molts anys, però diguem que l'editorial està damunt del llibre, perquè el que els va d'interessar a ells, com a editors, no és només fabricar producte, sinó vendre un producte.
Molt,
i jo vull pensar que el venen perquè pensen que té alguna qualitat.
Sí. Home, evidentment, això està claríssim.
Sí.
Això està claríssim. Escolta'm, també col·labores, perquè ara amb quan a llibres teus i tal, estàs fa un temps que estàs una mica parat, no?
Sí, sí, és veritat. Però ho intento, Ho intento.
Mm-hmm.
Tinc uns quants poemaris que van circulant. Tot això de presentar-me premis i... Clar, cada vegada el del paper me costa més. Anar a fer les impressions i...
Sí.
Me costa més perquè no... Vaja. I el que faig és anar a premis d'estos que són per la xarxa, que no cal imprimir.
Ah, vale. Molt bé. Vale. Sí, sí. Sí.
Llavors, no és que estigui parat des del punt de vista creatiu. Penso que possiblement m'hauria d'exigir més allò de deixar descansar el poema, que és el mètode de Callau. Penso que és el que hauria de fer.
Sí, sí,
mètode calaix. De ficar el calaix.
Sí, 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 deixar-lo dins el calaix, que madure i no deixar de pensar i buscar aquestes imatges i tot això. I sí, no, estic així, parat, la veritat.
Ah. Escolta, mos està acabant el temps.
I et volem sentir.
No t'hem sentit recitar. Llavors, què et sembla si fiquem una mica de música de fons i quasi que per acabar mos recites un poema?
Molt bé, sí. Us recitaré un poema dels Crisantems. Val? Els Crisantems és el llibre que va guanyar el Premi Joan Perucho. I bé, el tema ja el podeu imaginar. Tot i que, a veure, jo he de dir que hi ha més temes que no la mort al mateix llibre. Val? Perquè dins de la vida quotidiana hi ha moltes coses que ens porten a coses negatives, no? Que d'alguna manera nosaltres podem identificar que això és mortuari, no? Lo negre, no? Quan ens trobem malament, quan ens aixequem pel matí i ens mirem a l'espill i no ens trobem tan guapos i diem, quina vida que portem, no?
Sí, sí.
Val? Llavors, hi ha més temes, vinculats als crisantems, i he triat un poema que jo el que faig és descriure una mica una escena teatral, teatral i pictòrica, perquè tots reconeixereu una mica el que hi ha, i també les meves vivències. Val? En aquell moment, quan jo estic pensant aquest poema, jo estava a València. A València, no és que estudies a València, però la meva família és d'allà, i la meva família materna, sí. I llavors allà a València la Universitat de Lletres seria Universitat Literària. I això m'agradava moltíssim.
Sí,
jo anava molt per aquell barri, no? Però era el barri on sortíem, hi havia una sèrie de bars, doncs, no sé, el carrer Cavallers, com a Tarragona, a València també hi havia un carrer Cavallers, hi havia una sèrie de locals on podies llegir i consumir una cervesa o fer-ne dos. I, bueno, doncs, vaig pensar això i ho llegiré.
Molt bé. Doncs fiquem una mica de música de fons i llegeixes, i quasi que amb això...
Mos han menjat el temps.
Vull dir que te diem adeu, te fiquem la música i mos anem pitant.
Ha estat un plaer.
Mos veiem aviat, Rafael.
Gràcies, Rafael.
Adéu, Àngel. Adéu. Crees estances de teu amb cortines de teatre i quadres de canaleto. Hagues peatge de vida en no sé on són tots. Ja pot ser l'enyor de la Universitat Literària i el carrer Comèdies, el record cada cop més lluny d'un viatge impossible. Impossibles són els fruits de la memòria. Esdevenen somni. Màgica estança d'hotel amb cortines de teatre i quadres de canaleto.